Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença una nova temporada. Aquí comença el programa número 164. Moltes gràcies, un any més, per ser-hi.
Come on, Jamie. Come on. Croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sila. Allez.
Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Encetem la sisena temporada de Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio. I comencem amb deures, perquè aquestes setmanes, aquests mesos d'aturada hivernal, alguns de vosaltres m'heu fet comentaris, crítiques, propostes. Hem discutit sobre ciclisme, periodisme, podcast i noves formes de comunicació. I em quedo amb la reflexió d'un bon amic. Busca la qualitat, no caiguis en la temptació del clickbait. No cridis, perquè a la llarga, i encara que costi, el que val la pena és buscar, aconseguir un producte elaborat. Bé, intentarem que aquest sigui el camí d'aquesta sisena temporada. Com sempre, aquí, ciclisme amb mirada global i amb especial delicadesa pels catalans. Reivindiquem Ràdio Volta i ho fem amb un programa molt sòlid. Tindrem el Fletxa, que una temporada més serà un dels puntals d'aquest programa. Tindrem també el que segurament és el protagonista català d'aquest inici de temporada, el Pau Miquel, que acaba de tornar de Bèlgica amb les primeres clàssiques. I encara més, conversa llarga i pausada. Això, per cert, ho intentarem, sempre que sigui possible, anar combinant protagonistes actuals amb converses més a fons. Deia, una xerrada llarga, amb el Xavi Llobet, una persona que sap què es mou dins del món del ciclisme, entre corredors, entre equips, marques, representants, tot el dia és amunt i avall, i amb ell farem una actualització, un F5 d'aquest inici de temporada, per saber quines novetats ens porta el 2026 ciclista. A tots els nivells, fitxatges, curses, material, representants. No us la perdeu, perquè ens acostarà molts detalls que ens ajuden a entendre aquest ecosistema, a saber què passa darrere l'escenari. Gràcies a tots per ser-hi un any més i també per les vostres opinions, aquestes crítiques constructives com la que em recomana un altre amic que em diu que el resum sonor sigui més àgil, més curt. Doncs bé, som-hi! Arrenquem avui centrats en aquest opening weekend, passant per l'Omloop, masculina i femenina, per l'exhibició d'una estrella que sembla que ja s'ha consagrat, el francès Paul Sexes, i també passant per la Courne. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Els sons de la setmana.
Va a conseguir su primera victoria en esta carrera, la que se apuntó en la última hora. Victoria número 56. Para el ex campeón del mundo que viene del ciclocross a estrenarse en carretera y que lo hace de esta forma arrolladora, apasionante, descomunal de nuevo, Mathieu Van Der Poel. La bruta bestia gana la edición número 81 de la Omloop Nieuwsblad. Gran victoria, como todos los días.
To hold off those chasers behind. Vollering, hands on the drops, poised and ready for the sprint. Nuvia Doma already out of the saddle. Damie Vollering now launches the sprint. Does Cassia Nuvia Doma have anything to come off the wheel of Damie Vollering? Vollering powering for home. Damie Vollering takes her first ever Omloop Nieuwsblad in incredible fashion. A great show of strength for her and an incredible performance as well from Cassia Nuvia Doma, her best.
Des coureurs de la Groupama, il me semble que c'est Romain Grégoire qui est en train de boucher une petite cassure.
Mais Paul Sexas a disparu.
Il est là, il est en tête. Hein. Il est en tête, Paul Sexas, il est en train de faire le tempo. c'est sa façon de rouler. Hein. Il roule fort, il asphyxie tout le monde.
Ah pardon, oui, je voyais pas bien, je comprenais pas.
Lund boxed on the right hand side after all that could work all day long from Dick Advenant. It's being led out now right at the front by Visma Lisebike and it's going to be Matthew Brennan to strike and go. Laporte does the leading out. It's Brennan at the front. He's a country mile ahead and Matthew Brennan wins with ease. What a victory for the Briton. There was nobody anywhere near the same level. Brennan wins in Kurna and Visma Lisebike have a new classics weapon.
Radio Volta amb Isaac Vilalta.
Doncs ja ho heu sentit. Dissabte, amb l'Omloop Newsblad, amb la victòria de Mathieu van der Poel en solitari, primera participació, primera victòria, i la victòria de Demi Follering, que en aquest cas per davant de Cassia Niewiadoma van arribar les dues juntes. A l'esprint va atacar, va llançar primer Follering, Niewiadoma, que no va poder respondre, li van faltar cames. Això dissabte, l'endemà diumenge, amb la Kurne, Brussel·les-Kurne, amb victòria de Matthew Brennan en un esprint aparentment fàcil, però volem saber també què amaga aquesta resolució, aquest sprint. Ens ho explicarà molt al detall el Fletxa d'aquí uns minuts. I he guardat també una petita narració de quan Paul Sexas deixa de roda alguns dels altres ciclistes. Al final la veiem amb Mateo Jorgensen, que també l'acaba deixant enrere, i va deixar tothom amb la boca oberta. A la Font Ardeix, emulant els temps de Pogacar en una ascensió amb un atac en solitari a 40 quilòmetres, té només 19 anys, i no cal que us digui com estan els francesos amb el seu nou referent. Paul Sexas, 19 anys, i que no para de créixer, plenament consolidat entre els millors. També podríem parlar de la Cement Ladies, amb victòria potent, plena de potència, atacant al final en el grupet resolutiu de Lara Gillespie, del Giro de Sardenya, del Tour de Ruanda, o de les proves franceses, en parlant de la Font Ardeix o la Font Droma. Vaig veient catalans que treuen el cap, el Jordi López i l'Edu Prades amb un top 20 a Grècia, el Marcel Camproví i el Jean Castellón per França, arribant molt juntets els dos dies, amb l'Adrià Periques, vuitè a la general del Giro de Sardenya, el Marc Soler, que ja va guanyar a Múrcia, el Roger Pareta, aquesta setmana també per Ruanda, on, per cert, victòria final d'un NSN, d'un Never Say Never, aquest equip amb essència catalana de Moritz Kretschy, després de 8 etapes, i amb la Mireia i la Paula, que ara estan descansant de la competició, que ja les hem vist, també amb un molt bon inici de temporada, trepitjant el podi, i que en principi tornen la setmana que ve a Itàlia. I amb el Matís van Kerkhove, el de Montbrió del Camp, i el Roger Drià i el Pau Miquel en aquest opening weekend. El Matís va acabar l'Omloop. Els altres dos no ho van fer, però el Pau Miquel va estar molt bé l'endemà a la Kurne, acabant el 19è. Bé, alguns d'ells els tornarem a veure a l'Estrada Bianca, on debutarà Pogacar aquest 2026, amb un equipàs al seu costat. I és que aquest final de setmana ja tenim l'Estrada Bianca i la París-Nice. En parlem de tot això amb el Fletxa. Avís, avui ben inspirat.
A Radio Volta entrem al territori Fletxa.
Don Antoni, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, Isaac. Doncs, bueno, amb ganes de tornar a Radio Volta, no? Que comencem avui i bueno, amb ganes de curses perquè hem tingut un cap de setmana, bueno, un inici de temporada bo i sobretot el cap de setmana amb sí. Clàssiques, no? Amb el cap de setmana de amb l'Omloop i la Kurne.
Ara les comentarem, sí, en efecte, com deies, torna a Radio Volta. Ha estat un inici de temporada com és habitual, ja de fa uns anys, amb aquestes pretemporades, amb curses sobretot a Austràlia, pel litoral mediterrani també, i ara aquest opening weekend amb aquestes primeres clàssiques ja notables, que per cert, això de l'opening weekend, l'altre dia ho pensava, és un concepte modern, o això ja es deia anys enrere, perquè jo anava una mica perdut amb això.
No, jo crec que es deia de fa temps ja, sí. De fet, bueno, la Omloop sempre sempre es diu, de vegades que té la raia d'avança que té, perquè és la primera cursa a Bèlgica. Sí. Llavors, bueno, és això, el cap de setmana de...
Doncs bé.
D'obertura, que s'obre la temporada.
Molt indicat a arrencar Radio Volta també amb aquest opening weekend, és la nostra sí. Opening week. I com deies, tu vas comentar les dues grans clàssiques, aquest cap de setmana, la Omloop el dissabte, la Kurne el diumenge, l'Omloop amb l'estrena de Mathieu van der Poel, que és arribar i moldre, victòria. A més, sí. esquivant una caiguda en un dia de mal temps, però dominant, és que és l'autèntic dominador, aquest perfil de curses.
Sí, a part d'una cursa, això, amb moltes caigudes, i de vegades jo hi havia una imatge aèria de l'helicòpter que vaig pensar de seguida, buah, hi havia un alpe si n'hi havia caigut, i pensava que era el Van Der Poel, perquè m'havia semblat veure-li l'arbaler, no? A les mànigues, distintiu de que és el campió del món, però després, clar, no era ell, també dic, què estava pensant, si és que el Van Der Poel no cau mai, i és que és la veritat, o sigui, ell no cau, o sigui, si hi ha una caiguda que ell està pel mig, tranquil, que farà qualsevol cosa per evitar-la, és que no cau, o sigui, ell va ser excepcional, o sigui, el que va fer, sobretot el Molenberg, i bueno, com al final surt com a favorit perquè debutava aquesta prova, no l'havia fet mai, i bueno, un cop s'apunta, doncs també es va apuntar la victòria.
Mira, aquí et volia demanar, ara comentava, pensava que era Matteo Trentin, el Tudor que cau, que ell l'esquiva de manera, com apuntaves, de manera magistral, això aquesta tècnica s'ha de portar dins. Et volia preguntar, ara que destacàvem això, que és la primera vegada que ell participa a l'Omloop, una cursa que no la coneixes perquè no l'has disputat mai, és més complicada de guanyar, o realment l'Omloop, passant per molts trams que ja es circulen en d'altres proves, bé, tampoc hi ha tanta novetat o tanta diferència?
A veure, el Van Der Poel sortia com a favorit, i és que clar, és que és un guanyador de Tour de Flandes, no només un cop, no? O sigui, ja. que en aquest sentit, un home que ha guanyat tants cops Tour de Flandes, l'Omloop és el mateix, o sigui, més o menys és un, com es diu de vegades, és un mini Tour de Flandes, o sigui, el terreny és el mateix, poder el recorregut sí que varia, però vaja, no, o sigui, ell sap córrer ja i ha crescut també amb aquelles curses, no? O sigui, que en aquest cas, crec que no, en aquest cas no s'aplicaria aquesta teoria que poder, com cada debut és més complicat, o sigui, poder per un Pogacar a la Roubaix sí, perquè ell, clar, no té experiència en aquestes curses, de cop i volta el llencen allà a córrer la Roubaix i l'ha de guanyar, i clar, que et faci segon, dius, ostres, poder amb alguna més d'experiència li hagués anat millor. Mm-hmm. Però en el cas de Van Der Poel, no. O sigui, és diferent.
Sí, sí. Mira, aprofito, ara faig un petit parèntesi, ara que comentàvem això d'haver disputat una cursa de nou, perquè vaig estar mirant-me, repassant la teva prèvia, el teu canal de YouTube de l'Omloop, em va semblar excepcional. Hòstia, la gent que pugui, que hi dediqui aquests 20 minuts, encara que hagi passat la cursa, hòstia, tu, això no és que pugui fer la pilota ara de manera exagerada, però això és una prèvia. Sí que buscaves allà si faria bé o no, al final aquest component del meteo, que sempre és més imprevisible, tot i que hi hagi aquestes previsions, no? però realment sí. Això és una prèvia. Això és una prèvia. I repassaves el recorregut d'aquest any, que diferia molt poc, per exemple, del de l'any anterior.
Sí, bueno, de vegades això, intentes fer com ho faria un director esportiu de cursa, no? I et passes amb això, moments claus de la cursa, quins factors poden afectar. En aquest cas, clar, en el moment que jo vaig fer la prèvia, la previsió meteorològica no indicava ben, però just l'endemà va canviar la prèvia. I de fet, quan vaig fer la prèvia de la Kurne, ja sí que el vent ja era clar, que faria vent, i bueno, sí que vaig dir, ojo, que això per dissabte també serà important, però clar, el vent sí que tenia molt factor a veure, perquè sobretot entre les pujades de finals a Kapellmoor i Vosberg, clar, hi havia vent favorable, no? I això, clar, afavoreix un corró de sol, o sigui, situacions com les que vam veure a la cursa, no? I sí que la prèvia sí que, bueno, jo explicava moments claus on es podia trencar, i de fet es va trencar ja també, però bueno, és que si estàs en cursa corrent, el director és molt probable que et digui el mateix, no? Perquè al final són moments claus de cursa on ja es va veure que tothom havia de lluitar, però sí que són curses que varien molt en funció de sobretot l'Omloop, si hi ha aquest factor vent o meteorològic, pluja, aigua, una mica de fred, varia molt la cursa en el desenllaç, en cas si fos un dia amb sol i bona temperatura, perquè llavors, clar, o sigui, són curses amb tants canvis de direcció que si tu tens una mica del cap dels trams i abans dels trams com estarà bufant el vent i bueno, més coses, estratègicament et poden ajudar. A Flandes, Roubaix, totes, la veritat.
No, no tenia apuntat a comentar això de la prèvia perquè en vam estar parlant tu i jo la setmana passada que m'explicaves que estàs provant amb un programa nou d'edició de vídeo i realment és molt interessant com vas explicant i vas incorporant imatges sobre la marxa en què Google Maps sí. En els carrers per on passarà després amb la llista de favorits amb vídeos dels propis favorits veient com s'entrenen i es preparen els seus perfils d'Instagram amb el Meteo que ensenyaves també en un altre programa específic, realment em va semblar molt interessant i per tant també ho volia recuperar aquí la gent que ho busqui, que encara que hagi passat la cursa doncs serveix
Gràcies, bueno, a veure si sóc capaç de portar també valor, sobretot, no? Jo crec que en tot contingut sí, que generi. L'important és, i sobretot avui dia, que és tot clickbait i molt és fer-se eco.
Aquí volia anar.
Sí, de vegades hi ha molt clickbait i molt fer-se eco de notícies, que jo dic, bueno, tu et pots fer eco de notícia, però en el moment que fas un eco d'una notícia, has d'afegir un valor. O sigui, tu no pots només agafar aquell titular i tornar-ho a repetir sense, bueno, sense afegir valor o sense fer més recerca, perquè de vegades hi ha titulars que es queden aquí, no? I tu dius, ostres, però això si fas més recerca... No fa, o sigui, podria fer una anàlisi, no? I jo crec que quan fas una anàlisi que afegeixes valor, perquè o sigui, al final, bueno, ni et decantes per un ni per l'altre, fas una mica, és més objectiu, no? I una anàlisi d'això és subjectiu, sobretot. I hi ha notícies que malauradament són molt subjectives i molt de clickbait i la fer-te eco només d'això, ostres, estàs anant cap a un camí d'un contingut que, bueno, el trist és que no afegeix cap valor, no? a l'audiència i, bueno, el meu objectiu sempre és afegir-hi valor, no? Que l'oient, bueno, com tu has dit, no? Que el que has vist et serveixi útil, no? Perquè quan després vegis la cursa la vegis amb uns altres ulls, no?
Exactament. Sí, no? I a més amb aquest valor afegit també de tecnològic, d'això que comentàvem, d'aquestes imatges que es van incorporant, doncs que realment hi aporten molt. Clar. Perquè t'acabes traslladant a l'escenari dels fets, o sigui que bé. Això ens va permetre dibuixar l'Omloop l'endemà, el diumenge, hi havia aquesta Courne que va tenir una resolució diferent, així com a l'Omloop amb Mathieu van der Poel guanyant en solitari, doncs l'Omloop va arribar a un grup més nombrós, però Matthew Brennan va dominar l'esprint d'una manera també molt, molt sobrada.
Sí, sobrada, sí, l'esprint de Courne és un esprint que només et cal un llançador, però clar, l'has de tenir. I en aquest cas també analitzava jo la prèvia de la Courne, el vent, perquè l'arribada era en vent lateral, de l'esquerra, i la importància de, bueno, de un cop fas la curva, quedar-te a la part dreta de la calçada, no? I és el que el Brennan va fer. Clar, això té un risc, que et pots quedar tancat. I el Brennan tenia la port, va optar per la dreta, o sigui, pensa que estava sempre resguardat del vent d'altres corredors que l'intentaven avançar per l'esquerra, i al final això és el que l'adora la victòria, però és que fixa que inclús el Trentin, que fa tercer, ve molt del darrere, perquè tots els corredors que estaven allà intentant adelantar per l'esquerra, tots acaben morint, o sigui, a tots els hi acaba faltant forces a la part final, i això és perquè estaven de cara al vent, o sigui, és superimportant en aquest sentit escollir bé per on pots passar. De vegades no tens opció, perquè dius, bueno, és que per la dreta és on hi ha tothom, hi havia l'Hugo Hofstetter per allà també, barallant-se amb gent, no? Perquè és una posició delicada, però bueno, si ets capaç de tenir aquesta habilitat d'estar i no tancar-te, clar, tens molt a guanyar, no? I un cop acabada la cursa a la nit vaig parlar vaig enviar missatges amb el Cortina, perquè el Cortina va fer molt bé la curva final. Jo inclús pensava que... Clar, jo pensava, dic, ostres, ojo, que aquí pot rascar un bon resultat. Poder no guanyar, però jo sí que el veia al podi. Però clar, ell va optar per l'esquerra, ell intentava entrar a la dreta, no? Quedar-se més protegit del vent, i no va ser capaç, i al final va anar marxa enrere. Va ser una llàstima per al Cortina, perquè bueno, va fer molt bona cursa, i sobretot el moment clau, que era la curva, això és molt difícil. Pensa que ja dels 60 corredors que hi havia en aquell grup, tothom vol fer això. I ell ho va aconseguir, però clar, l'error després de no ser capaç d'entrar per la part més protegida de l'esprint, no? I bueno, ara ja sí, centrant amb el Brennan, això, que ell sí que ho va fer molt bé, molta responsabilitat amb l'equip, perquè l'equip sí que va treballar molt bé tot el dia i és un nano que, clar, que el vam veure guanyar la Volta a Catalunya l'any passat, a la primera etapa, i el vam descobrir, entre cometes, sí. I bueno, és un corredor que vaja, que ara el futur és molt vàlid per aquest tipus de cursa, perquè ja a Omloop ja va anar molt bé, va caure, o sigui, si no hagués estat allà disputant, i és un nano que és superjove, no? I clar, està ja assolint resultats com el d'ahir.
Era Matthew Brennan amb 20 anys, aquest any estava repassant, no té previst disputar Volta a Catalunya, farà la Milà San Remo, no el tindrem a la Volta, i Cortina va fer 15è en aquesta corna, sí, en aquest grup nombrós, com apuntaves, on també hi havia el Pau Miquel.
El Pau, sí, el Pau va fer, ell diu, el Pau també em va enviar el missatge a la nit i em va dir que això, que va agafar la roda del Philipsen, però clar, que es va trobar que després del Philipsen no va sprintar. Sí, el Philipsen va llançar la tovallola quan va veure que ja no tenia opcions i el Pau, clar, va ser una llàstima perquè va escollir la seva roda, la intentava seguir i després no va sprintar el Philipsen, no? O sigui que, però bueno, per part del Pau, superbé perquè, ostres, va estar, inclús va estar en algun moviment a la part final que jo la retransmissió deia, ostres, aquest, clar, em costa, ara al principi d'identificar amb la roda del Bahrein, però deia, ostres, sembla que és el Pau Miquel i el meu company l'Ares deia, no, és el Segar, era com... Ah, és un belga, no pot ser el Pau, no? I al final em vaig quedar dient, no, sí que era jo. Dic, ostres, doncs molt bé, perquè primer cap de setmana que corres allà i a la Curne fas un paper així i bueno, estàs una mica disputant la cursa, és per estar content, eh? No són gent fàcil aquestes curses i quan debutes, com és el cas del Pau, ostres, poder estar allà, sobretot que a ell s'ho va passar molt bé, que li van agradar molt, i això és el més important, no? I ja es va veure, clar, perquè va estar fins al final al capdavant de la cursa, o sigui que bueno, que enhorabona, perquè, vaja...
Doncs estrena aquesta temporada a World Tour amb l'equip Bahrein, a veure si podem parlar amb ell més tard. També em fixava en això, la roda la va agafar bé, de Philipsen, perquè va arribar Philipsen 18è i ell 19è, és a dir que...
Llàstima, clar!
Que ja sé la tovallola, però va estar...
Sí, ja sé que l'altre, clar, que no va voler esprintar, però clar, jo el tenia... Sí, o sigui, el difícil que és això, és que hi ha una roda que poder... El que passa és que el Philipsen, abans de la curva, això sí que ho hem de dir, eh? O sigui, ell, el grup aquell es va descol·locar molt al moment que arrenca el Vermex de l'UAE. Hi havia vent lateral també, i llavors descol·loca el propi Philipsen. Que clar, el Philipsen, jo dic, va fer una carrera molt bona, perquè ell va seleccionar el grup, va trencar la cursa abans del Kreuzberg, i després, és curiós perquè, clar, aquesta selecció que va fer també va seleccionar el seu equip, o sigui, només li quedaven dos corredors, o sigui, es va quedar com sol, que després aquesta gent, clar, la necessites. I a part va tenir una avaria mecànica que a la bici li va donar un dels seus companys, el Plancard. Llavors, clar, només es quedava amb un corredor, i aquell corredor no era suficient sobretot pel final que hi havia i perquè al final necessites un llançador, aquí l'esprint, tu sol és molt difícil. I clar, el Philipsen es va descol·locar abans de la curva i després ja, clar, no tenia ningú que li fes el llançament i l'home, bueno, va dir, bueno, no sé per què, va llançar la tovallola després del carreron que va fer, però jo crec que, mira, si el Trentin ho va intentar i va treure un podi, jo crec que ell també era capaç, però... Bueno, potser li havia passat alguna cosa més i no ho sabem.
Mm-hmm. Bé. Mira, tenia més noms propis apuntats, els deixarem per més endavant perquè tinc la sensació, un d'ells és el Paul Sexas, que tindrem moltes oportunitats de parlar d'ell al llarg de la temporada, però vaja, ja ha començat també fortíssim, guanyant aquests dies a França amb una exhibició, marcant millors temps en una ascensió igual que Pogacar, és a dir, ja tindrem temps de parlar d'aquest nano, d'altres dos joves que també van pujant, com el Matís van Kerkhove, aquest de Montbrió del Camp, sí, belga, que tu me n'has parlat també aquests dies enrere, em vas dir, ei, ves alerta que participa aquí.
Va estar... Sí, i va estar a la Curne participava i va estar al capdavant també, va estar treballant molt per el Visma, que al final el Visma li va treure suc, no?, el treball, li van guanyar. Sí. O sigui que jo em vaig fixar també, bueno, em va agradar veure'l, allà, o sigui, treballant i tot, i ho va fer bé, jo crec que, mira, així és com el Pau, no?, en el debut, també ho fan bé amb un paper diferent, però clar, també has de ser capaç d'estar allà i treballar a la part final, amb una cursa que no era gens fàcil. Bueno, el Matís, això, nano alt, planta de rodador excepcional, i són nanos, això, té 19 anys, o sigui, és que dius, ostres, i el veus allà corrent i, clar, amb el cas, les ulleres i tot, no li veus la cara de nen, però és que són nens.
Són nens.
Sí. Són nens i estan controlant aquest tipus de curses, i que, bueno, que molt bé. Bueno, i l'Héctor Álvarez, no podem obviar l'Héctor Álvarez, que un altre nen que va estar allà al capdavant, va atacar, va fer un bastant solitari a la 20 de meta, 20 de l'arribada, o sigui,
sí, que
molts, molts nanos joves.
T'anava a dir, l'equip no va brillar, però ell al final va ser el millor líder a la classificació, que bé, circumstancial, però també està allà donant la cara.
Sí, perquè l'equip es va centrar molt en això, en ajudar el Jonathan Milan, i el Jonathan Milan a les primeres de canvi és que es va quedar, el pobre, ho va intentar, o sigui, el nano va fer molt bé, però clar, a la que en una pujada l'apretes, encara no és capaç de seguir, no? I en aquelles circumstàncies. Llavors, clar, es va quedar amb l'Héctor Álvarez sol, allà al capdavant, perquè clar, el resta de l'equip intentava tornar a reintegrar el Milan al grup principal. Tothom menys el Héctor, i l'Héctor, bueno, al final li van donar llibertat, que això també em sorprèn, i és bona senyal. I fixa't, o sigui, debutant a la Corne, i va fer un paper enorme, perquè inclús va haver-hi la retransmissió, hi havia moments del gràfic, no quan anava sol, quan estava per allà amb un grup que es va ficar al capdavant, després del Kluisberg i tot, i la retransmissió, l'equip de gràfic el senyalava, ¿vale? Li posava el gràfic seu. És un nano que està encara a l'equip de desenvolupament del Leader Tech, o sigui, fixa't com li tenen agafada la matrícula, com se sol dir, allà a Bèlgica, allà.
No, i més enllà de les condicions com a ciclista, en parlen molt bé com a persona, que té el cap a lloc, la maduresa que té, un bon company, és a dir, que totes aquestes referències també són positives, esperem. Que domina diferents modalitats, és a dir, que és un tio bé, amb un futur... Sí. Realment molt, molt interessant. Bé, ho deixem aquí, hem parlat d'Omloop i de Kurne, el cap de setmana que ve ja arriba l'Estrada Bianca, ja arriba la París-Nice també, és a dir que ja estem de ple, hem superat aquest opening weekend, o sigui que estem de ple a la temporada ciclista. N'anem parlant, ja anirem mirant les teves prèvies.
Molt bé, gràcies, estem parlant i a veure si continuo afegint valor aquí al podcast i al meu canal també.
Això seguríssim. Joan Antoni, una abraçada.
Igualment, Isaac, merci.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Car and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs bé, ara ho dèiem amb el Fletxa, destacàvem aquesta Kurne, Brussel·les-Kurne del Pau Miquel, és per mi un dels noms de la temporada en clau catalana després del seu fitxatge pel Bahrain, i ara amb aquesta estrena en clàssiques tan importants. Deixeu-me que el saludi aquí a Ràdio Volta. Pau, què tal, com estàs?
Hola, molt bones, molt bé.
Com tornes d'aquest opening weekend, d'aquestes carreres amb majúscules per Bèlgica?
Doncs bé, torno d'una peça que ja és molt dir, perquè aquestes curses, bueno, ja es va veure a Omloop, no? Va ser... un casino jo, i però bé, la veritat que content amb les meves sensacions i sobretot a la cursa del diumenge a Kurne, que les coses van sortir millor, així que res, content.
Ara preguntaré detalladament per les dues proves. A l'Omloop vas caure en un dia de molta pluja, més a més. Què va passar? Com va anar aquesta caiguda?
Bueno, si es va veure per la tele la caiguda que va haver-hi, doncs una d'aquestes em va tocar a mi. Va ser un moviment d'un parell de corredors de davant que va fer que caiguéssim 10 o 12 corredors. I res, jo, per sort, no em vaig fer gran cosa. Vaig caure a tots els altres corredors i res, vaig poder seguir, però en aquestes curses... quan perdones algo o et passa algo, solucionar-ho és molt difícil, no? I res, vam optar per aixecar el peu, baixar-me i intentar disputar el dia següent a Kurne, i és el que vam fer.
Vaig veure això, que en efecte que vaig deduir que no era res greu, perquè l'endemà vaig veure que participaves a Kurne, on les coses sí que et van anar molt bé, em sembla que és 19a posició. Mira, justament ara el Fletcher ens explicava que vau parlar el diumenge mateix, després de la cursa, i que li explicaves que t'havies fixat la roda de Philipsen, De fet, la roda la vas agafar bé, llàstima que el Philipsen no va acabar lluitant la victòria.
Sí, la veritat que, bueno, com dic, sort que la caiguda no va ser res, vam decidir baixar per tenir més força el dia següent, i la veritat que les cames estaven superbé. Em vaig ficar també a 60 de meta, 50 de meta, un grup important de 12 homes, i res, va ser un primer moviment, i després, a l'hora de l'esprint, tenia molt clar que Philipsen era l'home a batre, perquè l'any passat va guanyar ell. I res, vaig agafar la seva roda, vaig aconseguir-ho, pensava que estava tot fet, bueno, tot fet, que tenia la roda bona per esprintar, i bueno, devia ser que havia gastat massa abans o què, però no va esprintar Philipsen i em vaig quedar a la mateixa posició on anava, roda seva, però però bueno, la veritat que content en la primera presa de contacte i amb aquestes curses i amb les meves cames.
El Fletcher ens explicava això, que Kurne l'esprint final té aquesta singularitat, bé, com en d'altres, però que sobretot el vent depèn del costat que piqui, que és molt important aprendre aquesta posició. Llàstima que la roda de Philips normalment és bona, llàstima que en aquest cas ell dimitís una mica de la cursa.
Sí, 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 és un sprint difícil, es tanca sempre a les valles de la dreta i normalment és vent de cara, l'altre dia ho era molt, vent de cara, per això vaig optar per venir des de darrere l'esprint, no? Sempre amb vent de cara has de tenir més paciència. Vaig veure Philip Senna sobre la meva posició i vaig dir, ostres, aquesta és la roda bona. Però devia ser que no estava fent estratègia, simplement no anava prou bé i no va sprintar, però bueno, aquestes coses has de jugar a la teva carta, no? I a mi no em va sortir bé aquest cop, però esperem que el pròxim cop surti bé, sí.
I tant que sí, t'anirem seguint, perquè ens feia molta il·lusió arrencar la temporada parlant amb tu per l'estrena a l'equip, per estar disputant aquestes clàssiques importants, que per cert, com t'estan tractant a l'equip, què et van dir, per exemple, directors i companys després d'aquestes dues curses?
Res, doncs la veritat que una adaptació boníssima. N'hi ha un ambient molt bo a l'equip, tinc la sort que confien moltíssim en mi, volien reforçar aquest equip de clàssiques per aquest any i bueno, la veritat que molt contents tant jo com els directors amb el meu rendiment, també ajudant els companys quan ho he hagut de fer i disputant com a la clàssica de Castellón. I jo crec que un molt bon començament, molt positiu i la veritat que jo molt content amb l'equip, amb els medis que tenim, els mitjans que tenim per poder rendir i res, la veritat que molt content amb tot en general.
Ara estava pensant, ja acabem aquesta, estava pensant que quan es va confirmar el fitxatge o es va filtrar, vaig enviar un missatge i vaig veure que això anava de debò, que anava seriosament. Aquest és el primer cop l'anunci del fitxatge, després la concentració i les primeres curses, però ara sí que, ostres, t'has de sentir malgrat la duresa, però en un núvol, disputant aquestes clàssiques importants, que dius, hòstia, estic aquí amb aquest mallot, en aquestes curses importants. Això t'ha de fer sentir realment molt, molt realitzat,
Sí, la veritat que és un sentiment molt, molt important per mi, no? Al final ara sento que estic on volia estar, a un dels millors equips del món, rodejat dels millors corredors del món i amb l'objectiu de ser-ho jo també, no? Al final pots aprendre molt de gent amb experiència com Matej Moric, amb grans victòries, o Phil Bauhaus, o el mateix Peyo Bilbao, no? Que ara anem a Estrada junts, i tot el que pugui prendre i em serveixin els següents anys, doncs és molt gran, no, això? I la veritat que jo molt content, molt motivat, fent les coses bé per intentar treure el màxim rendiment possible.
Quina alegria, Pau, quina alegria veure't aquí. Estarem al cas també de com et va aquest proper cap de setmana per terres italianes amb aquesta estrella, o sigui que et vagi tot molt bé. Moltíssimes gràcies per passar per aquí per Ràdio Volta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
I ara us ho anunciava a l'inici. Vull fer un exercici d'actualització, de valoració del que ens proposa aquesta temporada 2026, que ja ha ben començat. Què ha passat des de l'inici de l'hivern fins ara? Què ens deixa el mercat, el canvi de temporada, les primeres proves? Hi ha molta teca, més enllà dels titulars, i per això he quedat amb el Xavi Llobet per posar-nos al dia. Triatleta olímpic, representant de marca, representant de corredors, amic personal de molts protagonistes. El Xavi té molta informació, i la que no diu, busqueu-la entre línies. Xavi, què tal, com estàs?
Benvingut estic, i molt content, estic content. La temporada ha arrencat amb molt bones sensacions i la veritat és que amb ganes de tornar a escoltar Ràdio Volta. Perquè...
Això t'anava a dir, arrenca Ràdio Volta, que fa setmanes que m'escrius a veure quan tornem.
Sí, perquè a més ja no és perquè m'agrada posar-me al dia de l'actualitat, sinó perquè a mi m'ajuda quan estic davant de l'ordenador, em poso aquí la teva píldora i la veritat que és entretinguda i no és per fer... Ja saps que amb aquestes coses lo del rei és del rei, i jo si toco aplaudir aplaudeixo, i si toco criticar critico, i a la meva edat ara ja fa temps que ho he dit, no? Que he donat la volta al marcador i considero que els que ens agrada el ciclisme és un podcast que val molt la pena, així que la trobava a faltar, i més sabent que ja portem quasi 2 mesos de temporada.
Sí, clar, és que m'escrivís a veure quan torna la Ràdio Volta, quan arrencàvem la temporada, i m'anaves dient, va, que tenim moltes novetats, que s'han d'explicar moltes coses. Dic, doncs va, comencem la temporada parlant amb tu i posant-nos al dia, perquè a més és l'any del Tour a Barcelona, que vulguis o no, i nosaltres sent d'aquí, això se'ns menjarà gairebé totes les energies, els moviments, cites, reunions, actes, se'ns multiplicaran aquest any.
La veritat que estem tots com ja excitats, és a dir, fins i tot amb ganes de que comencin a veure's ja tot el que és el paddock, el circ del ciclisme professional per aquí per casa, no? I amb ganes de Volta a Catalunya, amb ganes de també de Volta a Catalunya femenina, de la clàssica Terres de l'Ebre, és a dir, com dic jo, comencem a anar calents, i la veritat que allò del Tour és... jo ja fa molt temps que ho vaig escriure, no? És a dir, ostres, que una de les... no, què seria? El tercer event més universal que tenim al món vingui aquí, per mi, i segurament per la majoria dels apassionats del ciclisme, és un regal. I sí, ja sabem que és un esforç econòmic molt fort que fa l'Ajuntament de Barcelona, els altres ajuntaments, suposo que les diputacions i la Generalitat, però jo crec que és un esforç que val molt la pena per tota aquesta cultura ciclista que tenim aquí al país.
Ja ho dic a tothom, no sabeu la que ens ve a sobre. Ja veureu com això, el que dius tu, un esdeveniment segurament el tercer, no? Que és Jocs Olímpics, no sé si Mundial de Futbol i Tour de França amb repercussió.
Correcte, amb la diferència que aquest es fa cada any. La resta es fa cada 4 anys.
Exacte.
I a més...
I itinerant. És a dir, no té una seu, sinó que és itinerant, però sí que és cert que el gran depart, la gran sortida, sí que tindrem pràcticament una setmana a Barcelona.
Sens dubte, saps perfectament que els equips arriben entre dilluns i dimarts, previs, i estaran quasi una setmana aquí per terres catalanes, que crec que això... jo que porto uns quants tours, crec que el primer que vaig fer aquí encara com a aficionat, no com a, entre cometes, com a professional del sector, va ser sobre el 2002-2003, i que quasi 25 anys més tard, doncs, la sortida d'aquí de casa és, com et deia abans de que arrenquéssim, et deia, és que jo ja estic preparant accions prèvies amb alguna de les marques per les quals treballo, no? I això vol dir que ja es respira, que ja es respira l'Etour.
Mira, em quedo amb això. Tu que estàs a la cuina del ciclisme, que contactes, reunions amb marques, amb protagonistes, et va sorprendre la decisió, l'anunci de la inclusió del Caja Rural entre els equips convidats?
És a dir, t'haig de ser sincer, sí, em va sorprendre, i estava molt convençut de que serien els Roquets.
Jo també, I jo t'explico per què. Més enllà del que es filtrava, perquè la presentació de París de l'octubre passat hi havia Grenewegen, i tu saps que quan a la presentació a París, allà amb vestits, amb frac, hi ha l'estrella de l'equip, això vol dir moltes coses. No és definitiu, però vol dir moltes coses.
No, i no només a Groenewegen, sinó també ja han fet grans fitxatges.
Sí, sí.
Pools, etcètera, etcètera. I em va sorprendre perquè a més saps perfectament que els Rockets porten Demete, i bueno, ja teníem tots els italians allà, però sí que és, i a més hi ha una altra cosa que és un factor que jo fa molt temps que jo vaig ser dels quan em van demanar els italians el fitxatge, perquè ja portem una relació d'un any amb els Rockets, jo vaig considerar que això ho he vist de les noves generacions, la forma de comunicar que tenen els Rockets és completament diferent a la que tenen el 90% dels equips. I tenen, enfoquen directament a les noves generacions. És un altre tarannà que a les noves generacions els agraden. Les pizzas, quan arriben de les etapes, sí, o de les clàssiques, el fet de que estan tot el dia... És a dir, és com un divertimento per ells. Tenen un equip de comunicació molt important. I crec que això, si t'hi fixes, fins i tot ara Movistar... amb el famós del Cañita Like, doncs, sí, correcte, doncs també hi han donat un, sí. Perquè els que som uns juràssics com tu i jo també ens hem de saber reciclar i ens pot costar més o menys, però és el que es porta. Després hem d'estar també una mica allò que en diuen candentes, no? I en aquests moments considero que Rockets ho estan fent molt bé, però bueno, al final saps que tot això aquí es va repartint el pastel
de molts interessos.
Sí, home, sens dubte, i també era veritat que corria molt el rumor, i això no t'ho puc negar, de que al ser una sortida a Catalunya i a Espanya, doncs, aviam, Asso s'hi posava molt bé amb els equips pro-teams d'Espanya, no? Tenint en compte que el Burgos sempre ha tingut molt bona relació amb la Vuelta. Doncs després, bueno, Euskaltel no podia perquè no estava entre els 30 millors, doncs, bueno, després...
S'acaben els dits de la mà.
Correcte. I després quedaven dues opcions, no? I probablement, doncs, bueno, els hi han fet unes molt bones condicions, tant el que podia ser un, que podia ser Kern Pharma o Caja, no? I en aquest cas, doncs, bueno, doncs els convidats han sigut el Caja, que és un històric, eh? No ens equivoquem.
Sí, i tant. No, i t'anava a dir, i des del punt de vista personal teu, el Caja hi tens... molt bons amics.
Sens dubte, i a més abans t'he donat aquí una petita primícia que esperem que en el futur fins i tot ho puguem treure a Ràdio Volta, que crec que també serà una cosa interessant pels futurs podcast. Però sí, home, hòstia, a mi em faria molta il·lusió, ja no només perquè és un dels nostres ambaixadors, sinó que hi pogués anar el Joel Nicolau. És a dir, l'any passat crec que va fer una gran Vuelta i que el Joel pogués estar entre els escollits de l'equip del Juanma, crec que estaria molt bé.
Ja fa anys que el Joel està rendint a un nivell excepcional. Hem començat parlant d'aquest tour, no hem fet aquest repàs a l'inici de temporada de manera cronològica, però ara estava intentant tornar enrere. Una de les notícies que més et vaig escriure de seguida, perquè també sé la relació, la vinculació que hi tens, i aquesta és negativa, és l'equip Aravai, l'equip mallorquí, que tots donaven per fet. De fet, tenien data de presentació de l'equip, de la festa, i a última hora va caure. Què va passar allà?
Sí, la veritat és que va ser una notícia dolorosa. El que passa amb aquestes coses, jo procuro ser molt empàtic, i me'n recordaré, i crec que serà una de les coses que me'n recordaré sempre, perquè era un dia d'aquells que vam tenir d'aquest hivern tan plujós. Jo tenia que marxar a Girona per temes de feina, i just sortia del despatx, perquè a més estava al despatx, a les oficines, i em posava el cotxe i em va trucar el que és el patron, no? I em va dir, tens temps? Dic, tinc un viatge fins a Girona, és a dir, que tens una hora i deu, una hora i quart. I em va donar la notícia, el motiu de la notícia. Al final sempre són temes econòmics, que uns prometen X, aquell X passa a ser Y, i bueno, em va dir, sisplau, sigues una mica, saps, és a dir, no diguis res perquè sortirà la notícia. Jo me'n vaig a la... perquè estava tot l'equip de concentració, i com bé has dit tu, al cap de 48 hores anaven a fer la presentació i a córrer Challenge de Mallorca. I vaig dir, no, tranquil, dic jo, oita, jo ara me'n vaig amb un event que hi ha a Girona, i me'n recordaré sempre, perquè la tornada al meu mòbil semblava una centraleta. Al final han sigut, com sempre, temes econòmics, i el que em sap molt greu és per tot el que jo m'hi havia involucrat, sobretot a l'hora de trobar col·laboradors, patrocinadors, i també perquè hi tenien algun corredor que està amb la nostra agència, no? I això, bueno, imagina't ara a finals de gener trobar-te en aquesta situació, i a mi em sap molt greu per corredors, em sap molt greu per auxiliars. Encara estem intentant arreglar, com dirien allà a les Espanyes, el desaguisado. Crec que ho aconseguirem, però intento ser molt empàtic, perquè quan una persona que decideix tancar un equip és perquè les coses veritablement no ho està passant gens bé, i a mi, doncs, amb aquestes coses per mi la prioritat són les persones, i amb aquest aspecte, doncs, empatitzo. Segueixo tenint bona relació, cada setmana estem en contacte, i espero que d'aquí un any i pico, doncs, torni un altre cop a encendre la flama, perquè si t'hi fixes, l'equip amateur segueix. Això vol dir que, bueno, intentarem de que l'esperit d'Araba hi torni i puguem tenir un altre cop a l'equip cafeter balear entre nosaltres. No sé de quina fórmula, però bueno, ara de moment fem parada, arreglem tot aquest sidral que té i almenys sí que he anat veient que molts dels ciclistes s'han anat recol·locant.
Sí, però perdona, ara que dius això, t'anava a preguntar, clar, un ciclista a tan poc, amb tan poc marge, que, i m'ha agradat molt que has citat els auxiliars, perquè els ciclistes al final són potser les cares més visibles, també potser els que cobren més, però moltes vegades poden acabar trobant una nova oportunitat. S'arregla tot això, ciclistes i també auxiliars?
Bueno, jo et podria posar exemples que he vist. Dani Navarro estava de director i ara he vist que ja està de director Care Pharma. Afortunadament, me'n recordo sempre d'una frase que em va dir un, no? Que jo de vegades m'enfadava molt. A la vida és com una pel·lícula i a les pel·lícules sempre acaben guanyant els bons. Si tu ets una bona persona, ets una persona rigorosa, que treballes bé, que ets complidor, sempre acabes en els moments difícils, sempre acabes trobant un forat, no? I bueno, he vist que més o menys doncs, gent com l'Àlex Martín ha trobat un equip amb una petita estructura italiana, Francesc Barber ha tornat al mountain bike, ara he vist que per exemple Joan Gamondi s'ha anat al Super Freud i s'ha requalificat. Bueno, a poc alguns han trobat també amb alguna estructura de gravel. Bueno, aviam, que és una notícia molt desafortunada i és, i si em permets l'expressió, una putada, cert, però al final a mi l'esport d'alta competició m'ha ensenyat una cosa, que adaptació és superació, i està molt bé. Jo crec que personalment en aquest cas el patró de l'equip, i a mi m'ho va prometre i ho farà, pagarà el que té que pagar, finiquitos, etcètera, etcètera, i quedarà bé, perquè a més ell li va una marca, i això estic convençut, però hem d'estar agraïts a que va ser una persona que va fer una aposta, que han estat 2 anys i pico com a un equip professional, que el projecte era molt ben parit, i per exemple jo et puc posar el cas d'un dels patrocinadors que va entrar a l'equip. Jo vaig parlar amb el patrocinador i vaig dir, home, escolta'm, i ell va dir, per l'equip amateur cap problema, seguirem recolzant. Vull dir que quan veuen que no és perquè es va llevar amb el peu esquerre, sinó perquè hi ha un factor extern que a ell no li pot, la gent normalment respon en positiu, i considero que bueno, és desafortunat, però la gent a poc s'ha anat adaptant.
És que fixa't, no estan sent uns temps, mira que el ciclisme està en un moment excepcional, no estan sent uns temps senzills, abans ho parlàvem, el Visma també trucant a nous patrocinadors, l'Intermarché que s'hi ha hagut de fusionar amb l'Oto, que si hi ha equips que no arriben, a vegades costa d'explicar-nos com pot anar tan bé per una banda i per l'altra costa tant.
Sí, perquè a més saps perfectament que les quantitats que es mouen de vegades... Ostres, jo de vegades em parlo amb la gent i hi ha vegades que dius, sí, és veritat, però molts ciclistes considero que estan massa, i poder sonarà malament, però es mouen uns salaris massa, és a dir, és com una mica...
A l'esport en general, o molt... No, perdó, en alguns esports.
Sí, no, sens dubte, però després jo considero que sí que hi ha una bombolla en aquest aspecte, perquè al final... tothom sap qui és Pogacar, i poder Pogacar sí que es mereix el salari que cobra, perquè no és un gran ciclista, és una rockstar, com dic jo, i els genera. Messi, jo no sóc futbolero, però jo sé qui és Messi, i poder sí que els genera tots aquests milions que cobra, però a mi em fas demanar a l'11 del Barça, i em sap molt greu per tots els culers, perquè jo simpatitzo amb els culers, perquè jo, no, si dic la veritat, només conec el Joan Garcia perquè és d'aquí, viu a la seva família a 8 quilòmetres d'on vic jo. Aquest és el problema, i si tu no ho generes, poder no hauries d'estar cobrant tants. És així.
Perquè un ciclista mitjà, no un guanyador que apareix a les portades, un ciclista mitjà d'un equip mitjà del World Tour, per un sou més o menys per on pot estar voltant?
No sé, jo considero que entre 150 i 200.000 euros l'any. això d'un World Tour, estem parlant, sí, sí, de primera, sí, divisió, que són, podria, jo, probablement són pocs cèntims valorat per tot l'esforç i tot el sacrifici, ja, que fan, però poder és un salari molt alt depenent de les visions. Sempre hem de tenir la... És a dir, això és el que parlàvem abans amb l'aspecte de que tu saps que jo ofereixo brillants idees a les marques i moltes me l'escapen, perquè de vegades em diuen, hòstia, avui poder has fet masses quilòmetres, perquè estàs com una mica il·luminat. Doncs al final és això, és depenent de quina visió tens. La visió, diguem, de veure'ls com tot el que tenen, els sacrificis, el que pateixen els dies que estan fora de casa, les concentracions, etc, etc, o la visió altra, que és més, entre cometes, més mercantilista, no? I això jo n'he pres a base de, també, de, perquè jo al final, és a dir, jo tant de vols hi pogués oferir moltes vegades millors condicions, més bons patrocinis a tots ells, perquè per mi tots són ídols. Jo sempre ho dic, és així, és a dir, no té més. El que està en un World Tour i el que està en un Pro Team o el que està en un de tercera divisió, perquè són gent que estan tocats, jo sempre ho dic, tots estan tocats amb la vareta. Però també de vegades hem de tenir la visió aquella més del patrocinador, que et diu, sí, bueno, però com em va dir un, no? Però si jo le pago a este X, jo voy a vender más. Sona molt fred, però aquesta és la realitat. I hem de saber tots estar amb aquesta situació, no? o tenir aquestes dues visions, que això crec que és molt important.
Ara pensàvem ja en les persones, en els ciclistes. Ha estat un any de fitxatges, home, n'hi ha dos de sonats, que ja feia temps que unes setmanes que estaven allà a la cuina a punt de saltar, com el de Benepul i Ayuso, són els dos grans noms d'aquest mercat. En el femení, a mi em costava una miqueta més, potser em crida l'atenció per proximitat, segurament, l'arribada de la Mavi Garcia a l'UAE. Què t'ha semblat aquest mercat?
Bueno, home, aviam, hi ha hagut més Mercato,
Per, sí, sí, sí.
Però no són noms tan mediàtics i la veritat que bueno, Evenepoel és el que dius tu, poder era el camí estructura Specialized, ell és, diguem, l'anti-Pogacar de Specialized. Jo crec que és el fitxatge recurrent, ¿vale? És a dir, és el lògic i el coherent. De moment ha demostrat, ha fet un gran inici de temporada, i el de Juan, pues bueno, és que clar, què
també ha començat bé,
que també ha començat molt bé, però què has de fer? És a dir, mantenir-lo perquè el tens en contracte amb males cares no val la pena. És que hem de ser tots més pragmàtics, i tenia un corredor, per molt bo que sigui, perquè el tinc en contracte, perquè el tinc firmat fins al 2028, i tens allà al final un corcó amb mals rotllos i tal, per molt que diguis no, però som professionals, ja, però són molts dies de competició, són molts dies que has de conviure, com diuen les noves generacions, hem de tenir flow, no? És a dir, hi ha d'haver-hi bon rotllo, perquè si no el propi esport és prou exigent, hi ha molta exigència com perquè després, a més, hi hagi mal rotllo. Ostres, és a dir, lo xulo quan tu convius amb aquests equips és quan els veus allà que hi ha bon rotllo. Jo, que tinc la sort que de vegades convisc amb ells, hòstia, quan els veus bueno, que sí, que poder no hi ha hagut un bon resultat i tal, però hi ha bon rotllo, que els veus baixar de, com diuen ells, del Pullman i hi ha rialles i tot això, ostres, això, aquest camaraderisme t'ajuda a superar els mals moments i a viure-ho amb alegria quan hi ha èxits, no? I això és importantíssim, i jo crec que bueno, trec, cuidado amb trec,
sí, sí,
que a part d'Ayuso ha fet grans fitxatges,
i ha arribat Derek G al final,
és el que anava a dir jo, cuidado, cuidado. Vull dir, jo crec que tenim unes estructures molt potents i que poden aconseguir grans resultats,
La que porta un flow a sobre que no se l'aguanta, de feliç que està, i la coneixes molt bé, és la Paula Blasi, és que et deia la Mavi ha arribat a l'UAE, són els dos extrems, per edat, la Mavi per dalt, la Paula per joventut.
Sí, i a més jo crec que aquí hi ha una gran jugada per part de la direcció de UAE,
que també coneixes bé.
Sí, i Chris Sanemeterio ha fet molt bona feina, perquè la Mavi s'està convertint en una, entre cometes, una professora per la nova generació, no? Jo crec que en aquests moments el ciclisme femení, i en aquest cas el ciclisme català, està d'enhorabona, no? Ja té una realitat, que és la Mireia, que ho està fent fantàsticament bé i la que ve per darrere, que és la Paula, que a més la Paula hi ha vegades que fins i tot l'escoltes i té una gana, és a dir, és voraç, no? És a dir, i això és una cosa que s'ha de, que crec que amb la Cris ho portaran molt bé, perquè la Cris és una persona de molt equànim i que la sabrà portar molt bé, no? I en aquest cas el fitxatge de la Mavi jo considero que és molt positiu en aquest aspecte, no? Perquè la Mavi li farà de professora i ja si t'hi has fixat a la gira australiana i anaven les dues juntes, sabia jo que dormien a més a la mateixa habitació, i això és una cosa que a la Paula jo crec que l'ajudarà molt, i jo estic fantàstic perquè a més és en aquests moments quasi la nostra icona femenina amb una de les marques, no? I això és una cosa que a mi en aquest aspecte doncs, és aquells moments que dius hòstia, això funciona, això engrana bé.
Algun acte amb ell? Amb la Paula aquest any?
Sí, segurament ara pel mes de maig en farem un, ja estem tremant algú i amb una cosa que ella hi està ficada allà avall, a Llívia també intentarem ajudar-la amb alguna fórmula, ja ho estem activant i ja tenim missatges i et pots imaginar que amb lo intensa que és ja ho estem, és a dir que probablement el mes de maig i el mes de juliol el que com farem amb la Paula, perquè a més és una noia que es fa estimar, és a dir, és que és molt, molt, molt agradable i val molt la pena.
No em vull allargar, però sí que tinc dues preguntes que vull fer. Tu que ho coneixes molt bé, què està passant al ciclisme basc? I ho dic perquè l'altre dia llegia que si no sé què de la Vora al Cuixa en Bastanà, una associació, no sé què acaba de passar, i també les bicicletes de l'Euskaltel, en aquest cas de l'equip masculí.
Bueno, aviam, tema femení i amb Astana és una relació entre cometes comercial, tots dos tenen el mateix patrocinador de bicicletes, que també és una marca xina de prestigi, X-Lab, i aquí han fet un conveni d'una relació, també al final els interessa tant amb uns com els altres i crec que és una cosa que jo sempre ho dic, la unió fa la força i això suma, i en tema masculí, bueno,
que aquí, perdona, sí que a mi em va xocar, perquè els bascos saps que a part tenen recursos propis, tenen marques, tenen tradició, i sortir de les marques basques, ostres, a mi em va...
Sí, però aquí hi ha hagut una gran feina, tant del Jorge, que ens uneix una gran amistat, i a l'Àlex, que han vist que bueno, el futur, agradi o no agradi, ve de Xina. I els xinos poder no fan tan soroll com els nord-americans, però van molt per feina. I, bueno, vam veure que jo tinc la sort o la desgràcia de tenir molt bona relació, com dèiem, amb el Jorge, i jo li vaig dir està molt bé, que es necessiten recursos econòmics, dic, però tu al final vius del teu rendiment. Dic, i si tu, per molts recursos econòmics que tens, vas amb marques de perfil baix, que hi han de ser-hi, no tindràs mai bons resultats. I si no tens bons resultats, cada vegada el teu nivell anirà baixant. Dic, i sabem tots perfectament que ja no està entre els 30, l'estructura no està entre els 30 millors del rànquing UCI, en conseqüència les invitacions ja grinyolen una mica, dic, i tu al final has de buscar o intentar anar amb les millors marques possibles. Bueno, va prendre nota i bueno, ara en aquests moments doncs, crec que estan portant una marca de bicicletes que és més bona del que la gent es pensa i que jo confio molt en tot el que han aconseguit després d'aquell terratrèmol gros que van tenir quan va marxar a Orbea, quan va marxar a Chondo, que això els van deixar una mica en estat de xoc, van quedar com una mica estabornits, no? I ara crec que també el que et deia, no? Hi ha diferents equips, entre ells l'Euskaltel, que ja han sabut donar la volta, que costa, costa molt. Mira el que li ha costat Movistar, jo considero que Movistar ha donat la volta, noves generacions, comença a respirar un bri diferent. Jo crec que Hugh de Brocs donarà molt bons resultats a l'equip i a l'altre que també dèiem, no? Que és Cofidis també hi ha donat una altra volta i al final, com sempre, no? La vida és un puja i baixa i hem de saber, de vegades jo he intentat, no? Abans et deia, no? Ostres, jo tinc, quan parlem amb el Vingen de Cofidis, jo li dic, escolta, dic, s'ha d'estar tranquil tant en els moments d'eufòria, que és aquell moment tan ben parit, vale, no ets el millor del món, però, ostres, m'entén-te, ni ets el pitjor del món quan les coses van tan malament. Ens hem de saber tenir en aquell moment, no? I la veritat és que me n'alegro perquè, ostres, és a dir, aquí tothom treballa molt, fa molts esforços, i me n'alegro que, bueno, que és un puja i baixa, no? I ara, doncs, aquests tres equips crec que hi estan donant la volta a tot.
Cofidis, que comentàvem l'anècdota, que crec que és l'únic equip World Tour que va amb Campagnolo, una marca d'Isto.
No és World Tour.
Bé, correcte. Una marca històrica, en fi. Ja acabo. L'última, així ja ho toquem una miqueta tot. El món del ciclisme avui en dia és propietat, i en tema, entre cometes, del senyor Matia i del senyor Àlex. Estem parlant de representants, eh?
Sí. No, aviam, podríem dir que tenen el 70% dels millors ciclistes. Vale, sí. La resta, també hi ha l'Àngel Edo, hi ha el Quintana, també hi ha Cuadro, però sí, és a dir que, bueno, al final ells són els que mouen una mica el mercat, i a partir d'allà després els altres, pues, es va a remolc, no? Però sí, és a dir, s'ha de reconèixer. Al final Carrera seria com un Jorge Méndez del futbol, no? És així, però sí, és a dir, et pot agradar més o menys, però és que al final t'has d'adaptar, i sí, són els que mouen el bacallà.
Xavi, ho hem repassat gairebé tot, eh? O sigui que Ràdio Volta pot tornar amb els deures fets, que l'hivern se'ns ha fet llarg, però ho hem sintetitzat en aquests poc més de 20 minuts.
Bueno, podíem haver parlat més i tot.
I tant.
Però és que si no, després...
Aquí ens tanquen la porta.
Ens tanquen la porta i els de Ràdio Volta ens tallaran ens titllaran de pesats. Així que deixem-ho per, no sé, per poder la meitat de temporada, per fer un altre recap d'aquests.
Doncs hi tornarem més endavant. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Isaac, i com sempre, a seguir lluitant perquè Ràdio Volta cada any estigui aquí entre nosaltres.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Doncs fins aquí el primer Ràdio Volta d'aquesta sisena temporada. Hem tingut el Fletxa, el Pau Miquel, el Xavi Llobet, i ja estem treballant en més protagonistes de cara a les properes setmanes. I els que aneu a Siena, gaudiu de les carreteres blanques.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.